Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
El somni de Xitalà.
En el passat vam ser nòmades, migràvem. No romaníem mai gaire temps en el mateix lloc. El món se'ns mostrava obert i inexplorat. No hi havia fronteres. Podíem anar en qualsevol direcció, seguint les preses de caça o per descobrir noves terres. Però avui dia som sedentaris. Anem a comprar en cotxe i agafem l'avió quan hem de viatjar lluny. El viatge ha perdut la seva finalitat originària. Ja no és necessari per la subsistència. S'ha convertit en un recurs per l'entreteniment i l'esbarjo. Pugem en un avió en un racó de món i en baixem en un altre. Recorrem distàncies enormes, sense cap cost i sense saber res dels camins i dels paisatges que hi ha sota la capa de núvols, a milers de metres sota nostra. En el passat, l'habilitat d'interpretar un paisatge era una necessitat vital. Avui dia, no necessitem coneixements de navegació o d'orientació per trobar el camí que ens porti on volem anar. El trajecte ens apareix traçat en el GPS del nostre telèfon intel·ligent i, mentre conduïm, fixem la mirada en una pantalla lluminosa, en comptes de mirar amunt i davant nostre, cap al lloc on ens dirigim o al camí pel qual passem. El sentit de l'orientació és ara del tot prescindible. Ens en podem sortir sense, i el mateix passa amb el sentit de la distància. El camí va ser la primera via de comunicació i la forma sobre la qual es produeix el desplaçament per un paratge. Ens explica un aspecte fundacional dels éssers humans, que en el seu moment es van preocupar d'obrir-los. El traçat del camí mai no és atzarós. No és el més curt entre dos punts, sinó el més senzill. És el resultat de la tendència innata dels humans a triar el recorregut amb menys entrebancs, perquè economitzar l'energia sempre ha estat molt important per la supervivència. La història dels camins és també la història d'un món que s'està extingint. Els camins es van convertir en carreteres, els peus en carruatge i carros. La terra es va transformar en asfalt i ciment. Els carruatges i els carros van ser substituïts pels cotxes i vehicles pesants. Va caldre ampliar les vies, drenar aiguamolls, perforar muntanyes, anivellar les landes amb balast i grava o canalitzar els rius. En el passat, el camí determinava la durada del viatge. Avui dia, però, podem remodelar i adaptar el paisatge. Hem eliminat l'espai com a subministrador cabdal de requisits. El temps, en canvi, ho significa tot. Elogi dels camins. Thorbjørn Ekelund. Agustí Pàniker, què tal? Benvingut.
Hola, què tal?
Un camí, quina cosa més curta de dir, quina cosa més llarga de seguir, va dir Josep Maria de Sagarra. I el cert és que hi ha una infinitat de camins, geogràfics, metafòrics, espirituals,
sí,
de Sant Jaume, de Cain, dels bons homes, dels nàufrags, el camí cap a Viricuta...
Sí, sí, de Mèxic. Jo el vaig fer fa 40 anys, ja no me'n recordo molt.
Bueno, la recerca del peyot.
No? Del peyot. Això són els indis Wixàrica.
Agustí Pàniker, editor i escriptor, especialitzat en antropologia i història de les religions.
És un camí, un viatge iniciàtic. És un dels tipus de camins que hi ha. Pot fer un camí per fer un trekking, per esport, per moltes finalitats. Una d'elles és la iniciació, el coneixement sagrat, en aquest cas.
El camí també és el que seguim quan fem un viatge, despleguem el mapa, bé, ara ja no es fa, no?
A mi m'agrada encara, eh?
Jo també.
Compro...
Ja som de la vella escola.
És veritat que Google Maps és molt pràctic, però...
Es combinen les dues coses.
Sí, exactament. No hem de renunciar a aquell mapa, obrir-lo, i tens una visió en conjunt, clar, potser que no tens amb el telèfon mòbil, encara que, insisteixo, és molt pràctic.
Sí, sí. A mi també em dona més perspectiva el paper.
Sí. Inclús hi ha més màgia. Ara que utilitzem els GPS, s'ha perdut una mica la màgia, el misteri d'aquest camí, que no saps el que hi ha després d'aquella corba. Bé, jo això crec que és important no oblidar aquesta sensació. Jo m'he passat no mirant mapes, dibuixant mapes. Sí, sí. Era una de les meves passions de joventut. Feia mapes i feia els fiords de Noruega, jo em portava una eternitat, però m'entusiasmava, perquè llavors viatges, fent la caligrafia i fent allà...
És que el viatge comença quan el comences a preparar, molt abans.
Exactament.
I el comences a viure, això, quan comences a dibuixar els primers mapes,
sí.
O a mirar com serpentegen els camins...
Sí. Inclús ara mateix, quan un decideix, mira, aquells dies m'aniré aquí al costat o molt lluny, és igual, però un ja el comença a preparar, i això forma part del viatge, part del camí. Per això aquesta màgia de fer el camí a peu, que inclús està popularitzant una altra vegada bastant, i jo ho trobo lògic, perquè la gent vol tenir aquesta sensació anar entre la natura. Bueno, pues, té tota una sèrie de misteris que potser agafar un avió o un tren pues, no ho té, no? Encara amb tots els respectes, i jo no paro d'agafar trens i avions, no?
Són savis els camins.
Són savis i un aprèn moltes coses d'un mateix. És una forma de meditació, caminar, la respiració, no només mirar el paisatge, que també, però llavors és una intimitat o inclús una relació amb els altres companys de viatge o els peregrins.
Sí, perquè a vegades fas un camí i no recordes algun tram que has fet, i és perquè en lloc de mirar fora estaves mirant endins.
Estaves mirant endins o estaves en el moment precís, no? I la respiració i hi ha tipus de meditació que es fan caminant, això el Zen ho té molt, molt establert i molt estudiat, i de fet hi ha algunes peregrinacions, sobretot al Japó, que jo no he fet, entre la natura, on la part important no és arribar al lloc, sinó és fer el camí, i fer aquesta pràctica d'estar immers en la natura, en un mateix, en la respiració, en el moment precís. I això ho té el camí, sobretot quan es fa a peu. Bueno,
una natura que el Japó, hem de dir, que és extraordinària.
Extraordinària.
Però que plou tant, doncs sí, els boscos són pràcticament màgics, no?
Sí.
Molses, molt verds, molt humits.
I aquell, el Kumano, no? És un dels famosos camins que es fan, on hi ha la immersió entre els arbres i hi ha tota una filosofia que jo trobo els japonesos
i
sempre...
I després el pelegrinatge dels 88 temples,
exacte,
també, al voltant de l'illa de Shikoku, em sembla.
Sí. Són molt sofisticats en aquest sentit, tot i amb aquesta cosa estètica que tenen, a mi m'agrada molt, encara que jo no he estat mai al Japó.
Tu diries que ens comprenem a nosaltres mateixos en relació al paisatge en què hem nascut quan fem un camí?
Home, el paisatge ens configura. Ara, com són aquestes societats tan cosmopolites, potser ha perdut una mica la intensitat, però el lloc, la localitat, el poble, la vall, les muntanyes que ens envolten, sempre ha estat fonamental. De fet, moltes cultures, moltes societats fan tota una cosmologia del paisatge, del paisatge que els envolta. Gairebé tots els pobles primigenis, que diem tribals, animistes, xamànics, com vulguem dir-li, societats de petita escala, sempre la seva cosmologia va al voltant del paisatge.
En el cas, per exemple, dels pobles aborígens australians, que a mi, amb el tema dels camins, és un dels que més m'ha fascinat sempre, creuen en les línies de sons, camins a través de la terra, a vegades al cel també, que marquen la ruta seguida pels éssers creadors, segons ells, durant el temps de l'ensomni. Els pobles aborígens recreen aquestes songlines i les fixen en cançons tradicionals, històries, dansa i pintura. Per tant, en el cas dels aborígens, Estava indissociable la seva cosmovisió dels camins i de la terra que habitaven.
Totalment, vull dir, que aquesta separació que hem fet entre societat i cultura i natura, la majoria d'aquests pobles, i els aborígens australians especialment, no ho tenen. De fet, aquesta és una mica la neurosi de la modernitat, aquesta dissociació entre la natura i l'ésser humà, o la cultura i la natura, no? En canvi, la majoria de pobles primigenis, sense idealitzar, també tenien els seus problemes, però en aquest sentit, el compartir l'hàbitat és diví, és sagrat, és numènic, com vulguem dir-li, no? I això... Bueno, ara està en aquesta situació una mica crítica en la majoria d'aquests pobles, però no s'ha perdut aquesta cosmovisió.
És curiós que estiguin en situació crítica i que nosaltres, societats avançades, sí, entre cometes, ara ens els mirem i aprenem d'ells.
És la paradoxa de la modernitat, que el llenguatge científic ha de donar un rodeig a vegades de 200 anys...
O de 2.000.
Sí, per arribar a la conclusió de potser no ho tenien tan malament enfocat, però com necessita el mètode empíric i tota una sèrie de coneixements, però quan arribem ja potser és massa tard.
Ens mirarà un aborigen australià, ens mirarà i diu ja heu arribat.
Ara finalment. Ja heu arribat, no?
Nosaltres ja fa 30.000 anys que estem aquí.
Això mateix. I això, doncs, és una mica trist, en part, però és el
que
hi ha.
Farem?
Sí. La cosmologia moderna, el Big Bang i tot això, el món que explica no li dona cap sentit. Diu, mira, va haver-hi un Big Bang i després vostè s'apanyi. Està sol, perdut, en una galàxia ja molt perifèrica.
La segona bola que surt
sí, que va... Bueno, això està molt bé, però no dona cap sentit. Vostè s'apanyi i, bueno, doncs aquí tots ens anem apanyant i d'aquí aquest individualisme i aquesta societat tan competitiva. Les altres...
Bueno, és un intent d'explicació científic, però falta la part espiritual.
Exacte, la part inclús ètica, moral, i el vincle amb la Terra, amb els altres éssers, no només humans, animals, etc. Això no proveeix la cosmologia científica. És que no és cosmologia, és una explicació naturalista i que va canviant, a més, que ara ens diuen el Big Bang, vés a saber el que diran d'aquí 50 anys, potser diran una altra cosa.
Probablement.
Sí, però no dona sentit al món que explica, no li dona aquest significat.
Un significat i un sentit que sí que van saber trobar els aborígens australians. Pels Aranda, al principi existia el Gran Pare, però aquest ésser celestial no va crear la Terra ni els éssers vius. Es mostrava un xic indiferent a tot el que és terrenal. Al principi, el món era un desert informe, però contenia en forma embrionària els futurs éssers humans, atrapats com en una xarxa, en llacs salats. A més, existia en el subsol una munió de demiurgs sumits en un son profund. L'ensomni comença, diu l'antropòleg Valdemar Storr, quan aquests éssers es desperten, trenquen l'escorça terrestre per obrir-se pas per la superfície. Amb ells van sortir el sol i els astres. Els llocs per on van sorgir aquests éssers es van omplir de la seva força espiritual. Al recórrer la superfície, els éssers primigenis van anar modelant la Terra. Així van sorgir les muntanyes i les valls, les dunes i els déus. Acte seguit, van alliberar els embrions humans, obrint-los els ulls, boca i nas, i despertant-los del somni etern. Els van ensenyar a fer foc, caçar, recol·lectar, preparar els aliments, les complexíssimes regles matrimonials de cada clan o els rituals funeraris. Després d'establir l'ordre sociorritual, ja cansats, els avantpassats totèmics van tornar a les profunditats telúriques. Cada frase de cada cançó aborigen diuen que és una referència al mapa. Una persona sàvia, teòricament, és capaç o seria capaç de viatjar repetint les paraules, cantant la cançó, perquè descriuen la ubicació dels punts de referència, les basses, els arbres, els turons, els rius, els congostos...
Exactament, és el que dèiem. Viuen en un paisatge sagrat que ha estat modelat, creat pels éssers divins,
primigenis,
primigenis, els demiurgs, aquests. Per tant, no és una terra profana, no hi ha divisió entre el sagrat i el profà. Tot és sagrat, no? I... Bueno, és una altra forma d'estar al món i de viure'l.
A mi em fascina, no? Perquè, sí, clar, diu, el cantar les cançons en l'ordre adequat, sí, els indígenes, els aborígens australians en aquest cas, doncs podien recórrer grans distàncies, sovint viatjant a través dels deserts de l'outback australià. Sí. S'havia, sí, dit que un aborigen podia ser capaç de creuar Austràlia
sencer,
si conegués les cançons, sí, eh? Sí, però les cançons, sí, em, sí, sembla que eren un dels secrets més, sí, ben guardats,
sí, sí, sí,
de,
sí,
cada grup humà, i a més que si tu el desvetllaves als veïns, pagaves les conseqüències.
Sí, 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 sí.
És a dir que...
No, no, això és impressionant, és un coneixement que només queda en aquest tipus de societats petites, inclús les grans religions, ja és una fase posterior. Aquest sentit de l'immanència, la immanència és això de que lo diví o lo sagrat, o com vulguem dir-li, ho interpenetra tot. No està allà lluny en el cel i que ens mira, no, sinó que està aquí, està de fet dins d'un mateix, és l'ànima, és l'esperit, és la respiració, són els arbres, són els vents, són les muntanyes, les valls, els rius, tot això és el mateix, no hi ha una gran diferència. Per tant, és una altra concepció, és una altra sensibilitat, és una sensibilitat molt profunda que potser hem perdut, no potser, no, segurament.
Les societats urbanes, sí,
la societat urbana...
ens hem desvinculat de l'entorn natural, sí, sí, podem anar, sí, de sobte esporàdicament un parell de dies a la muntanya, però, sí, no la percebem,
no,
diàriament, no veiem els canvis, sí, no veiem la floració, no veiem el brot de la fulla, no ho veiem, això ens hem, sí, ens hem desvinculat, sí, dels ritmes de la natura.
Però potser amb aquesta nova popularitat del viatge, del camí, hi ha una recerca, un intent, un record, potser, d'un coneixement, d'una saviesa que teníem nosaltres i que potser queden allà, encara hi és.
En el gen. Pols,
sí,
dir, molt,
sí,
amagats, molt amagats.
Sí. Home, durant 200.000 anys, com a mínim, els éssers humans hem sigut nòmades, hem viscut amb aquesta idiosincràsia que parlàvem, com la que els
I
orígens
encara,
australians...
Encara els humans que ho fan, no?
Ah, i encara n'hi ha alguns
que
ho fan.
Humans nòmades.
De fet, aquesta sedentarització, urbanització, mercantilització, això és bastant recent en termes, en calendari.
Cosmològics.
Sí. Per tant, no estem tan lluny. Inclús hi ha missatges que tenen 2.000, el cristianisme o el budisme, o 3.000 anys, que encara són molt vigents. Per què? Perquè no hem evolucionat molt. La tecnologia sí s'ha sofisticat moltíssim, però com a éssers humans tenim les mateixes necessitats que fa 3.000 o 10.000 anys. I això és algo que a vegades perdem de vista i ens quedem amb aquests avenços tecnològics, de la medicina, sobretot, que benvinguts siguin. Bueno, però tot té la seva contrapartida, no? Llavors, aquesta distància, aquesta pèrdua, aquest allunyament de l'origen, de la font, de lo sagrat, bé, pues és un preu bastant alt que estem pagant, no?
Podem parlar del camí de manera real o metafòrica, com a noció filosòfica o religiosa, que en aquest cas, en aquest segon sentit, és una noció fonamental dins del pensament xinès, per exemple.
Exacte, el Tao. Tao és el camí. És tant al principi últim com el camí, no que ens porta aquell principi, el camí amb harmonia, amb aquest ordre natural de les coses, que és el Tao. I llavors totes les filosofies de la Xina, no només la que anomenem taoisme, totes tenen el seu Tao.
Confucianisme, budisme zen...
I el Tao confucià, això mateix. Inclús quan el budisme va arribar a Xina, des de l'Índia, doncs, clar, al principi van tenir que traduir què és això del nirvana, no? Pues el Buda pues va arribar al Tao. Va ser la primera traducció que van trobar. Després ja ho van sofisticar una mica més i ja van trobar les fórmules correctes, no? Però és un concepte molt interessant que també tenien els egipcis, també tenien els indis, també tenien els maies, aquest ordre natural de les coses. Les estacions es succeeixen perquè és el Tao, és l'ordre natural, els rius baixen perquè això és l'ordre natural de les coses, l'harmonia còsmica, això és el Tao, o Dao, ara com s'escriu en pinyin. Bé, això també és el camí, El camí com a metàfora és riquíssim.
A més que si el fas malament, per exemple, segons els aborígens australians, diu, hi ha casos en què un songline, una línia de so, té una direcció determinada. Caminar de forma incorrecta al llarg d'una songline es podria considerar un acte de sacrilegi. Per exemple, ascendir a l'Uluru.
Sí, doncs llavors jo crec que per respecte pues tenim que no pujar.
El camí es fa servir per indicar de forma filosòfica la natura fonamental o veritable o vertadera del món. Per exemple, segons Lao Tzu, Tao és quelcom que no pot abastar cap mena de pensament humà.
Clar, sí, és aquesta inefable. Tot el que diguem sobre aquest principi últim és fals, diguem, perquè és el llenguatge, és la ment humana, que no arribem a la totalitat o a reflectir aquesta harmonia còsmica, no? Per tant, són aproximacions lingüístiques.
Home, metafòricament, sí. El camí també és la vida.
I tant, i aquí tenim a Machado, no? El caminante no hay camino. Se hace camino al andar, que és veritat. La vida és un camí, és una peregrinació. Hi ha moltes cultures que també ho tenen, això. És així el camí com a metàfora de la vida mateixa, individual o col·lectiva. Tots anem per un mateix camí o ens agradaria anar pel mateix camí, perquè sembla que no anem tots.
Malauradament, sembla que anem caminem de forma divergent.
Sembla.
El camí interior.
El camí interior.
D'autodescoberta.
Sí.
D'enfortiment, d'evolució personal.
Aquí jo podria parlar hora.
No, escolta, endavant.
Jo conec bastant bé l'Índia, que està plena de camins, de peregrinacions.
Les fonts del Ganges, està ple. Pumbamela.
Però n'hi ha ioguis que, com a l'ésser còsmic i l'ésser humà individual són idèntics, són un mirall un de l'altre, com el que dèiem abans, aquesta immanència, no hi ha diferència entre el de fora i el de dins, doncs hi ha alguns ioguis que fan una peregrinació meditativa. I llavors van meditant, visualitzen el seu cos, amb els chakras i els nadis, els canals, i bueno, és un cos subtil, evidentment, visualitzen tots els llocs sagrats de l'Índia i fan el peregrinació grinatge interior, és una forma de meditació, de visualització.
Sense moure's d'allò.
Els 54 llocs sagrats, dic 54 perquè hi ha una tradició que parla de 54, segur després trobarem una altra que parla de 108. 54 llocs sagrats de la deessa, no? Pues un està a la punta d'un dit, un altre a l'esquena, i bueno, pues fan aquestes peregrinacions, aquests camins de forma subjectiva, introspectiva, bueno, o sigui que amb això n'hi en tot tipus de camins.
Estava recordant, per exemple, el pelegrinatge al voltant del Kailas, no? Perquè has esmentat el 108.
Sí, exacte. És que és un nombre sagrat, eh? Per tot arreu, a tot el món, tenim llocs sagrats i peregrinacions, a Częstochowa, a Polònia, no? Santiago, a Galícia... I moltes vegades aquestes peregrinacions, aquests camins, han tingut una importància històrica, política, formidable. De fet, a Europa, no només, però en gran part, es construeix per aquells que peregrinen a Compostela.
Això ve de molt lluny, perquè ja es podien parlar de pelegrinatges a l'oracle de Delfos, a Grècia, no? El temple de Karnak, a Egipte, a Baalbek, al Líban...
Sí, a Jerusalem, a Roma...
Home, clar, a Lumbini, al Nepal, a Roma, a Jerusalem...
Per tot arreu.
A la muntanya de Dama, Sri Lanka...
Exacte, avui aquesta hem parlat alguna vegada, que a més és interessant el Shripada, com li diuen, o la muntanya de Dama, perquè és sagrada per hindús, budistes i musulmans, cosa bastant
insòlita. Bastant, sí. No ho trobem a molts llocs, allà.
No tots li donen, evidentment, no li donen el mateix significat, però, de moment, que jo sàpiga, no hi ha hagut conflicte.
No. Clar, perquè tots arriben tan cansats a dalt al pic de Dam, després de pujar 3.000 o 4.000 escales.
Sí. I a vegades, lligat a la peregrinació en un lloc sagrat, doncs hi ha unes relíquies d'apòstols o de sants, o de monjos budistes, o immortals taoistes, o el que sigui, o verges trobades miraculosament, verges negres, aquí en coneixem unes quantes aquí a prop. Per tant, sempre hi ha alguna història que després fa el, és el motiu per peregrinar, perquè, clar, els mites ens constitueixen. No són explicacions infantils de l'existència. Són metàfores molt sofisticades, moltes vegades, que estan lligades amb lo simbòlic, amb la història, amb la moral i l'ètica, amb la pràctica. Vull dir, és tot un món que a vegades a mi m'entristeix una mica quan diu, bueno, això és un mite, eh? Aquest sentit que li donem.
En el sentit...
Sí, bueno, això és mentida, eh? Sí. I vulguem o no, estem constituïts per mites, eh? El mite del progrés, el mite de que millorarem o que guanyarem una Copa d'Europa.
Què faria sense el mite i sense la màgia?
Vull exacte, dir. Per tant, vull dir, transmigren sota formes seculars aquests mites, o de que aquell partit polític ens farà sortir de no sé on, o que la medicina ho solucionarà tot. Continuem tenint creences...
Mites, creant-nos mites.
Exacte.
Quin és el camí que t'ha marcat més, que t'ha deixat una empremta més profunda? Pues, m'imagino que no pas el d'Adam, perquè no devies arribar al capdamunt de la muntanya.
No. A vegades, Toni, el camí que està més a prop, que has fet a la infància, aquí al voltant, entre uns arbres aquí al Mediterrani, no cal anar-se a Sri Lanka o a Austràlia, que estan molt bé per poder, treure-li tot el suc a això del camí. Però a mi personalment els camins pels boscos mediterranis, sobretot a la meva infància, ens marca molt sempre la infància, m'han marcat i per això a vegades a mi em pregunten, jo que tinc orígens de la Índia, catalans, bascos, i em dic Azcay Torrieta també, però diuen, i vostè d'on se sent? És català, és espanyol, és europeu, no sé què? Jo moltes vegades dic mediterrani, perquè, és on em trobo més a casa. L'olor, els arbres, els pins... Hi ha camins, que no diré on, perquè són molt personals.
Tampoc es tracta de massificar-los.
Exacte, que és aquest camí molt propi, molt personal, que per tu té tota una màgia i que no està molt lluny, està aquí prop, i que a mi m'ha marcat molt, potser més que alguna gran peregrinació que he fet.
El camí és el pas del temps, deia Josep Maria Espinàs, i si el tornéssim a fer, ja no seria el mateix.
Exactament.
Agustí Pànic, era un plaer immens, una gratitud infinita haver compartit aquesta estona amb tu.
Igualment, amb
com
tots
sempre.
Vosaltres.
Fins molt aviat.
Fins molt aviat.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. La viatgera de la Gran Anaconda en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes.
Dos dies a la costa nord de Jamaica m'han estat suficients per comprovar la diferència abismal que existeix entre la Jamaica més turística i la que no ho és, malgrat estar separades entre si per pocs quilòmetres. Això es fa molt evident a la mateixa Montego Bay, amb els seus bars temàtics, hotels de polsareta i platges de pagament, que res té a veure amb els impressionants boscos tropicals que l'abracen i els quals pràcticament ningú s'endinsa. Entre altres coses, perquè ni tan sols s'hi han fet camins transitables. Jo el que busco a Jamaica és un final de viatge que s'allunyi dels tòpics i sobretot del turisme de masses. Així que després de preguntar a uns i altres i que tothom hagi coincidit en la recomanació de viatjar cap al sud, agafo un autobús en direcció a Black River. A mesura que m'endinso en els paratges pantanosos del sud, percebo que m'apropo a un d'aquells llocs en els quals per ser feliç només necessites una hamaca. I en arribar a la costa, un detall significatiu em diu que vaig pel bon camí. Aquí, les platges no estan esquitxades de parasols, sinó de barques de pesca i de xarxes. La meva primera parada és la localitat de Black River, situada a l'estuari del riu que li dona nom, i que, com altres indrets insulars, va ser aixecat pels britànics al segle XIX amb l'arquitectura que estava de moda en aquell moment, la georgiana. Però, a diferència d'altres indrets a l'illa, a Black River no es va conrear canya de sucre ni cafè. Aquí la riquesa natural provenia de la fusta de l'arbre de campeig, del qual s'extreia un tint molt preuat que es va vendre molt bé a les factories tèxtils de Londres. Aquest colorant va enriquir de tal manera els empresaris anglesos que Black River seria el primer poble de Jamaica a tenir electricitat el 1893. Quan arribo als voltants de Treasure Beach amb un taxi atrotinat, tinc la certesa que aquest serà el lloc ideal per passar els últims dies d'aquest viatge pel Carib. És una costa abrupta i pedregosa, un lloc de color ocre on els cactus i les acàcies imposen el seu mandat. Sense grans hotels, sense trànsit, sense gandules a les platges. Després d'instal·lar-me en un hotelet rústic, em llenço a explorar una cala que té nom de pirata, Jacques Prat. Des d'ella hi contempla una estranya construcció a la llunyania, una mena de caseta feta de canyes que s'aixeca sobre pilones de fusta sobre el mar. Pregunto als pescadors locals que en aquest moment estan arribant a la platja i totes les respostes, com si es tractés d'alguna cosa molt evident, em contesten: és el bar d'en Floyd. Resulta que en Floyd Forbes és un pescador local que fa molts anys va somiar que regentava un local màgic. Una cabanya que surava sobre el mar on només hi havia una barra de bar i una maca lligada a dos pals. En Floyd, il·luminat per aquesta revelació, va decidir fer realitat aquella quimera. Va omplir la seva barca de pesca amb fustes i canyes i durant mesos es va dedicar a construir el seu bar mar endins, aproximadament a una milla de la costa. Després de molts anys i diversos contratemps en forma d'huracans, en Floyd segueix allà, vivint el seu somni, contemplant el mar des de la maca i servint cerveses als qui el visiten. Mai hauria imaginat que un lloc així pogués existir, però sí, existeix. I ara ben bé puc dir que els somnis d'algunes persones hi serveixen cerveses fredes a ritme de música d'en Bob Marley.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
Geografies, amb Sergi Ramis, periodista.
Sergi Ramis, benvingut.
Hola.
Parlar de la pitjor jugada mestra és un oxímoron, és a dir, una frase que és contradictòria en si mateixa, perquè si és una jugada mestra no hauria de ser la pitjor, en principi.
Sí, sí, però pot ser que no hagis calculat les conseqüències del que fas.
I tu quan parles de la pitjor jugada mestra et refereixes a...
Mira, hem portat l'exemple d'una república que es diu Angola, al Carib, que segurament molta gent no li sona.
És el que
no...
ja dèiem, de situar el mapa a determinats països.
Sobretot aquestes illes petites del Carib. Jo crec que al Carib tenim una noció una mica de on cauen les Antilles grans, no? On cau Cuba, on cau República Dominicana o Puerto Rico, a tot estirar. Però després el que els geògrafs li diuen l'arc Carib, que és, efectivament fan com un arc tot seguit de petites illes que connecten amb la costa veneçolana, tot allò són petites o colònies d'ultramar del que queden dels imperis britànic, francès, alguna cosa neerlandesa, etc., o són països independents dels que no sabem ni la d'Angola. En sabem tampoc, que jo quan vaig estar mirant els atractius més destacats d'Angola i vaig trobar un portal turístic bastant prestigiós amb la típica llista, les 10 millors coses
que pots fer a Angola.
Que pots fer a Angola. I dic, ah, doncs ja està, mira. I la que em va cridar més l'atenció, perquè les altres me les esperava, que eren anar a la platja i bussejar i prendre el sol i prendre'm un mojito, era acariciar una cabra.
Ah, mira, igual sí que és una experiència fascinant que no et pots perdre, Sergi.
No només això, sinó que segurament cap altre país del món promocionaria una activitat d'aquest estil. Caronar una cabra, no ho sé, jo no recordo haver-ho fet. Per tant, està bé.
El Pirineu tampoc, no?
No
l'has trobat mai amb alguna travessa, l'Himàlaia, no? No?
És que hi ha animals que et resulten més adorables, no?
Sí.
No tinguen res en contra.
La cabra no saps mai, amb aquella mirada que tenen...
Desconcertant. Sí, una mirada de cabra és desconcertant. Bé, és una realitat...
I això et va fer decidir anar a Angola?
Això, no, em va fer decidir estudiar-la més a fons. Abans d'anar-hi, veiem si, a part d'acariciar una cabra, que no et dic jo...
Tenim altres opcions, no?
Que no sigui un motiu pel qual viatjar, anem-hi, no? Però, clar, comences a mirar i dius... d'aquests petits països, què en saps i quants són i com es diuen, no? I et trobes alguns que poden sonar més com Trinitat i Tobago, que també són una entelèquia, perquè dius, què saps de Trinitat i Tobago? No saps ni que són dues coses, no? Trinitat i Tobago. Però després trobes Saint Lucia, Saint Vincent, Granadines, Antigua, Montserrat, que és la que ens fa més gràcia perquè fa referència a la Mare de Déu de Montserrat, i Angula. I dius, i d'Angula? És un territori de 91 quilòmetres quadrats. Si us feu una idea, la comarca més petita nostra és el Barcelonès. Doncs és com una mica més que la meitat del Barcelonès. És petita.
I hi caben, i
té, sí, perquè té 15.000 habitants. Ah. El Barcelonès ens comptem per milions, per tant, sí. Però quan parlem de la seva jugada mestra és perquè van fer un càlcul i no li va sortir.
Càlcul erroni.
Càlcul erroni.
Què van calcular?
Van calcular que ells formen part de l'Imperi Britànic. Hi havia algun moment en què, com que l'Imperi Britànic va anar de baixa i s'estava desfent de les seves colònies, sobretot les importants, les que li van representar un mal de cap molt gros.
Se'ls anaven independitzant les colònies.
Sí, se'ls anaven independitzant, sobretot en funció de que eren països molt potents, amb moltíssima població i amb capacitat de generar-li problemes. Angola no tenia cap capacitat.
Però no obstant això...
Però no obstant això, ells van insistir, van veure el moment històric propici, que era el final de la Segona Guerra Mundial, i que pels anys 60 ja van començar com un corcó a Londres, de nosaltres ens volem sortir, aquí no hi heu de fer res. I com que a Londres no els feia cas, van dir, mira, fem un referèndum pel nostre compte, i aplicarem el que digui el referèndum. El referèndum va ser aclaparador. No és que tingués una participació molt massiva, però en el seu dia van ser 1.739 vots a favor de la independència i 4 en contra.
Es coneix el nom i cognoms dels 4 que van votar en contra?
No ho descartaria, perquè ja saps que les comunitats petites se sap tot de tothom.
Parlant de referèndums, senten molt malament els referèndums, que tenim alguna experiència per aquí a prop,
Els referèndums, sempre s'ha dit amb el cinisme propi dels polítics, estan pensats perquè els guanya qui els convoca. Però de vegades
falla el càlcul.
I en surts. En aquest cas no, perquè qui el va convocar va ser unilateralment Angula. Londres s'hi oposava, no volia parlar de referèndum, però Angula ja l'any 67 va dir, mira, jo no us aguanto més aquí, estem tot el dia negociant i parlant de què podem fer per descentralitzar això, perquè ens traspasseu les competències per començar ja a regir el nostre destí i no hi ha manera d'avançar. Fem el referèndum i el que digui el referèndum s'aplica. Com que el referèndum va tenir un resultat tan
clarificador,
doncs Angola va declarar la seva independència unilateralment. I en contra del que tothom pensava, la va aconseguir mantenir pràcticament 2 anys, fins al 1969. No precisament perquè tingués un gran recolzament internacional, perquè el número de països que va recolzar la independència d'Angola, quants creus que podrien arribar a ser?
2, 3...
0. 0 països van recolzar la independència d'Angola, però tot i així...
Pensava en algun veí, potser...
No, perquè, i aquí ve la mare dels ous de l'assumpte, formalment, els d'Angola, que tenien un líder independentista bastant carismàtic, es deia Ronald Webster, i que com es donen altres casos de la història de les colònies i les metròpolis, era un alt funcionari d'Angola, però era nascut allà i no era estrictament, diguéssim, britànic, no era transplantat, sinó que era nadiu, va dir, a nosaltres realment el que ens molesta és que depenem d'una entitat veïna, que és Sant Christopher and Nevis, i això és el que ens fa nosa, dependre d'aquesta regió, que són les illes del costat, que ens xuclen el pressupost, que aquí no ve ni un duro per carreteres, que aquí no ve ni un hospital, que aquí no... I, de fet, tècnicament, el referèndum era... Estàs a favor de separar-te de Sant Christopher i Nevis? Aquesta era la pregunta. No era estàs a favor de separar-te de l'imperi britànic. I llavors, clar, Londres va dir, escolta, és que ho esteu plantejant malament. Vosaltres us heu votat és per separar-vos de Sant Christopher i Nevis, no per separar-vos de Londres. Però va haver un moment ja que els anglesos es van empipar i van dir això.
I què van fer?
Resolem-ho a la manera
anglesa,
Federico Trillo, i van desembarcar 200 soldats a Angola i en qüestió de 6 hores i sense ni tirar un tret van prendre els edificis que ja tots coneixem que s'han de prendre.
Estratègics. La ràdio, la televisió,
la casa del governador, l'aeroport,
el Parlament,
i ja està. I en qüestió de mitja jornada van reprendre el control. Però clar, ja s'adonaven que allò no era sostenible, és a dir, que mantenir un territori així per la força, tenint en la mateixa regió altres colònies amb les quals podies tenir certa simpatia, que no estaven tan incòmodes amb la metròpoli, va dir, va, comencem a negociar de debò per la independència, no?
Però... I van estar uns quants anyets
negociant. No van anar mai enlloc, allò.
No van arribar a seure's mai a la taula negociadora?
Sí, sí, sí. Van seure i marejaven la perdiu, com es diu normalment. Mentre tot això passava, Saint Christopher i Nevis van aconseguir la independència total i són ara un país que funciona per la seva banda, que està a l'ONU i que dirigeix, diguéssim, el seu destí, i la pobra Angola s'ha quedat com una colònia d'ultramar. És a dir, que la jugada del referèndum unilateral i d'allò em separo d'aquí i de rebot, ja que em separo del veí, de rebot em separo de tu, que aquesta era la idea, diguéssim,
no,
de la jugada mestra, fatal. El resultat va ser horrorós. Fins i tot la bandera els hi va entrar. La bandera d'Angola, immediatament que es va proclamar la independència, va ser molt senzilla, però agraciada. Era una bandera blanca amb una petita franja que simulava el mar i tres dofins molt contents saltant. Els anglesos van dir, i ara que quedi clar, aquesta bandera ja ni serveix, i va dintre de la bandera de la Union Jack. És a dir, que ara la bandera d'Angola és la Union Jack sobre un fons blau,
un petit
i aquells tres dofinets pobres que ja no estan tan contents.
I s'ha quedat així, ja no negocien, ni els angolesos s'han cansat, certament?
El famós Webster, aquell líder independentista carismàtic, va morir. Clar, i en el moment que va morir, el 2016, es veu que aquí sí, podríem dir, fent d'observadors externs, que sempre és compromès, que el suflé va baixar. I en els últims anys els partits independentistes no tenen molta força, també cal tenir en compte que entre una població de 15.000 habitants, dels quals molts són britànics, ex-britànics, fills de britànics, nets de britànics, ja els hi està bé com està la cosa. Recordeu que a un el poden enviar a la colònia d'ultramar com un càstig, però també com una benedicció. Poden enviar com un càstig si tens aspiracions a escalar en el teu lloc de treball, però si no, vius de conya.
Home, estàs en un tampoc s'hi deu viure tan malament aquí a Angola, no?
Clar, estàs en un paradís caribeny.
Has de vigilar que no et caigui un coco al cap.
Palmeres,
no?
Cocoteres, platja, a bussejar, a acariciar cabres i a cobrar amb sous de Londres.
Això d'acariciar una cabra sota un cocoter, eh?
Clar,
el això... somni de qualsevol angolès.
Això és llaminer, sobretot si tens en compte que t'estan pagant amb diners de la metròpoli. Per tant, està funcionant. Ara mateix els ànims s'han apaivagat, no es coneix que el moviment independentista tingui cap força important, i clar, Angola s'ha resignat una mica, que saps com els surfers, que quan diuen ja vindrà l'onada bona, no? Doncs ara s'estan esperant a que vingui una altra onada bona, perquè els països que més o menys s'han independitzat de l'arc caribeny han anat fent com a paradisos fiscals, com a llocs de turisme d'aquest recreatiu de pesca, de molt alt standing. És veritat que Angola és un territori de turisme d'aquesta mena, no?, que té poder adquisitiu. Però, de moment, pel que fa a aspiracions polítiques, tot s'ha apaivagat molt a l'espera de que vingui un altre onada.
I a banda del turisme, altres recursos, la pesca de la llagosta, la cria de cabres...
Sí, la pesca de la llagosta, tabac, que es produeix amb una quantitat de tabac, una quantitat de rom, també, fruit de la canya de sucre. El tema de la cabra, que no és menys preable perquè és una de les indústries potents, perquè resulta que els angolesos tenen molta carència per la carn de cabra, forma part dels plats nacionals, menja molt, és a dir, que aquí tenim la dicotomia de o acariciar o esquarterar-la, i aquests són, diguéssim, les apostes econòmiques ara mateix d'Angola.
Sempre ens podem plantejar, doncs, d'anar a caronar una cabra d'Angola, Sergi, no sé.
Jo no ho descarto.
Sergi Ramis, encantat, un plaer compartir aquestes estones amb tu i amb el teu coneixement.
Que vagi bé.
Que vagi bé.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Ciutats del Silenci.
Gènesi 11:3. Tenia llavors tota la terra una sola llengua i unes mateixes paraules. I va esdevenir que quan van sortir d'Orient van trobar una plana a la terra de Sinar i s'hi van establir. I es van dir els uns als altres: anem, fem maó i coguem-lo en foc. I els va servir el maó en lloc de la pedra i l'asfalt en lloc de la mescla. I van dir: anem, edifiquem-nos una ciutat i una torre, la cúspide de la qual arribi al cel,
i fem-nos un nom, per si fóssim escampats sobre la faç de la terra. La Torre de Babel. Hi ha potser algun lloc del patrimoni bíblic que ens resulti més suggeridor que atiï els nostres més estranys somnis? Tot i que la identificació de llegendes de la Bíblia amb afers històrics i evidències arqueològiques sigui un passatemps en general poc seriós, per la Torre de Babel tenim des de fa molts anys un bon candidat real, el Gran Zigurat de Babilònia. Els zigurats eren torres esglaonades constituïdes essencialment per una gran plataforma elevada sobre la qual es trobava el temple d'un déu. De fet, suposen la construcció emblemàtica i més espectacular de l'arquitectura mesopotàmica. Avui encara se'n poden veure alguns exemples, com el majestuós zigurat del déu de la lluna a Ur, o les poderoses ruïnes del nucli nu del zigurat d'Adur-Kurisalzu. Els zigurats són muntanyes construïdes per la mà de l'home, desafiants i belles com el temps, que s'alcen en les planures desèrtiques emetent cants estranys quan el vent les desgasta gra a gra, mil·lenni a mil·lenni. Ens parlen de cultures llunyanes i de déus estranys, de grans imperis arrasats pel gran rellotge de sorra de la història. Paisatges que semblen arrencats de la poesia de Saint John Persa. D'aquestes grans torres, els zigurats, el de Babilònia, amb 91 metres i mig d'alçada i una base quadrada de la mateixa mida, era el més gran. S'alçava al centre mateix de la ciutat, amb l'annex a Sagila, el temple del déu Marduk, la torre anomenada Etemenanki, casa fonament del cel i de la terra en sumeri, componia el principal recinte sagrat del regne babilònic. Constava de 7 nivells i en el superior s'hi trobava un edifici consagrat a Marduk, una casa pel déu moblada, segons algunes fonts, amb un enorme divan d'or en el qual descansava la divinitat quan descendia del cel i, eventualment, copulava amb les seves sacerdotesses. La veritat és que no sabem gaire bé què passava a la cúspide del zigurat, però com a hipòtesi, l'anterior no deixa de ser suggeridora. La reconstrucció virtual del zigurat ens mostra una construcció imponent, massissa, que domina des de qualsevol perspectiva la ciutat de Babilònia. Malauradament, de l'esplendor de la Babilònia caldea, inclosos els seus famosos jardins penjants, en queda poca cosa, i de la torre ni rastre. Era el zigurat de Babilònia la Torre de Babel? No té sentit tractar d'identificar amb exactitud passatges de la Bíblia que, de ben segur, només constitueixen faules morals. Però això no significa que puguem suposar que el Gènesi hagi pres com a base l'existència d'una torre real per al seu relat. El cert és que en l'enigmàtica torre, els jardins penjants, la reina Semiramis o el rei Nabucodonosor, història i llegenda fan espurnejar Babilònia com un miratge fabulós. Situada al cor de l'actual Iraq, l'antiga ciutat de Mesopotàmia, banyada pel riu Eufrates, se situa a un centenar de quilòmetres al sud de Bagdad. Alguns antics autors grecs afirmen la seva fundació per la reina Semiramis, sobirana, guerrera i constructora. La monarca hauria fortificat la ciutat amb imponents muralles i decorat el seu gegantesc palau amb jardins penjants, considerats una de les 7 meravelles del món. Però van existir realment? Els arqueòlegs mai n'han trobat cap vestigi. I pel que fa a Semiramis, hauria estat una figura creada amb l'associació de dues reines assíries. I què hi hauria del cert de l'altre mite original, la Torre de Babel? Quan Déu va veure aquella torre desmesurada i l'anhel dels humans de tocar el cel, va decidir castigar-los. en lloc de parlar la mateixa llengua, tal com ho havia estat fins llavors, d'ara endavant parlarien llengües diferents. I al no poder entendre's, els homes es van dispersar per la terra. Havia derivat la idea d'aquella torre fantàstica de la construcció real a Babilònia d'un altíssim zigurat? Amb independència d'aquests relats fantàstics, el naixement de la ciutat data aproximadament de començament del segon mil·lenni abans de Crist. Almenys va ser en aquell moment quan els seus reis es van imposar pels seus èxits militars i van transformar la ciutat en centre polític i religiós, l'apogeu del qual se situa cap al segle VII i VI abans de Crist, quan el regne s'estenia des dels confins de l'actual Turquia fins a les fronteres de Pèrsia i d'Egipte. Conquerida successivament pels perses, Alexandre Magne i diverses dinasties estrangeres, Babilònia va perdre més tard la seva hegemonia. La seva decadència es va allargar durant segles. I quan l'emperador romà Trajà hi va passar l'any 115 després de Crist, va veure més runes que habitants. De la ciutat només n'havia sobreviscut el mite citat molts cops a les Sagrades Escriptures, que fan d'ell el prototipus de gran ciutat depravada. Babilònia, mare de les prostitutes i de les abominacions, afirma el llibre de l'Apocalipsi. Les excavacions que es van iniciar al segle XIX van deixar al descobert vestigis que es desplegaven sobre un miler d'hectàrees. Un segle més tard, com la Leptis Magna Líbia, la política va magrejar l'arqueologia. Saddam Hussein va voler convertir Babilònia en un vector privilegiat de la seva propaganda. El 1987 va llançar la primera edició del Festival de Babilònia, que es titulava senzillament De Nabucodonosor a Saddam Hussein. Després, la Guerra del Golf, la invasió dels Estats Units, la caiguda de Saddam, el naixement d'Estat Islàmic i les guerres i revoltes resultants han amenaçat seriosament els vestigis de la ciutat mítica. Sembla un miracle que l'extens camp de ruïnes pugui sobreviure a les profundes convulsions del món contemporani. La poderosa, temuda i libidinosa Babilònia podria morir per segona vegada enterrada en el silenci.
Els viatgers de la gran anaconda.
Acabem el viatge d'avui a l'antiga Babilònia, a Mesopotàmia, a la terra entre dos rius, Babilònia, ciutat sens dubte llegendària. Un viatge, el d'avui, que també ens ha portat fins a l'illa d'Anguila, al Carib, amb Sergi Ramis, i a Jamaica, amb visita inclosa al mític bar d'en Floyd Forbes, amb Chris Ubach, sense oblidar els camins recorreguts amb Agustí Pàniker, els camins del món. Res més, som els viatgers de la gran anaconda, Ben Gestacio, Judit Sala i qui us parla, Toni Arbonès. Tots nosaltres us agraïm l'atenció i alhora esperem seguir viatjant plegats en el ventre canoa de la gran anaconda. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.